mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Puchol i sí, també m'agraden els 8 de gener. Perquè és dimecres, perquè és el dia que tindrem a Renta 4 Banco. Perquè és el nostre dia d'AgroCOPE. I perquè seguim l'actualitat molt en viu. Ara en un instant, amb Quique Rodríguez, coneixem l'última hora del ressò que té allò de que no eren vestigis franquistes les creus que es van voltar en la Vall d'Uixó i que es va traslladar per ordre municipal a la ciutat de Castelló. Però abans, com sempre que va a aquestes hores, guaitem a castellóninformación.com per saber quina és la seva notícia del dia. I precisament és el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana entiende que les cruces resignificades tienen valor religioso i no político. Com tenim l'horatge? També volem saber-lo. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, què tal les coses por ahí arriba?
Buenas tardes. Buenas. Hoy predomina el cielo poco nuboso con nubes altas que irán en aumento durante esta tarde, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en puntos de la mitad norte. Hoy suben las temperaturas, máximas de 20 grados en Castellón de la Plana y 16 en Vinaroz. Sopla viento moderado de oeste y suroeste. Mañana predominará el cielo poco nuboso con nubes bajas por la mañana en el interior y nubes altas en general por la tarde. Las temperaturas suben, máximas de 22 grados en Castellón de la Plana y 19 en Vinaroz y una mínima de 12 grados en Castellón de la Plana. Mañana soplará viento moderado del oeste y noroeste, disminuyendo al final de la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y al nostre web cope.es/castellón destaquem ara, se triplican las infracciones de portadores de patinetes eléctricos. Se triplican las infracciones. Per cert que Abogados Cristianos, que van estar ahí en directe amb nosaltres, amb Quique Rodríguez, sentencia a los políticos que retiran cruces. Prevaricación. Puedes escoltar, si te vas perdre ir la entrevista, íntegrament al nostre web cope.es/castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
Forma part de la història tot això. És un tema que podia parecer cansino, Quique Rodríguez, no? Que parecia oblidat, però que torna a l'actualitat i de quina manera ho va fer, com ens contaves ahir.
Ya hemos tratado. Lo hemos hecho durante dos largos años, todo lo ocurrido con la cruz del Parque Ribalta y como ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decía que las cruces que habían sido resignificadas no tenían ninguna simbología franquista, no tenían que ser consideradas como vestigios franquistas y por tanto todo ello hizo que se incumpliera la ley de memoria histórica al trasladarse o ser incluso derribadas, como ocurrió en el caso de la Vall d'Uixó. Traslada la cruz del Parque Ribalta y de ella queremos hablar. Antonio Ortolà, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana y concejal de Seguridad. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Quique.
Bueno, Antonio, dos años después, la justicia da la razón. La cruz no tendría que haberse movido de donde estaba, del Parque Ribalta.
Bueno, en realidad no es dos años después, es un escalón más que nos da la razón. Ya hubo una sentencia del contencioso administrativo en referencia a la cruz del Ribalta, por la cual efectivamente decía que estaba resignificada, que no tenía ninguna connotación política y que estaba dedicada sin inscripción alguna en general a las víctimas de la violencia, además resignificada por el primer gobierno municipal democrático en el cual había fuerzas de izquierda. Pero eso era respecto al procedimiento específico de la cruz del Ribalta. Ahora lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es, en otro procedimiento, lo que dice es que jamás se deberían haber metido como vestigio franquista las cruces que habían sido resignificadas, es decir, que no tenían ningún tipo de inscripción. Con lo cual nos fija, y esto es lo importante, nos fija el criterio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana respecto a la cruz del Ribalta. No lo menciona expresamente, pero sí lo que viene a decir es que esa cruz está desprovista de cualquier significado. Con lo cual, esto viene a ratificar la postura que Vox ha mantenido desde el principio, que es además el único partido político, y esto hay que decirlo claro, que lo ha defendido en los tribunales, porque una cosa es hablar y otra cosa es defenderlo en los tribunales, y viene a fijar el criterio del tribunal al respecto de cuál será la resolución que habrá sobre, en el recurso de apelación, sobre específico sobre la Cruz de Ribalta. Es decir, que se declarará que jamás debería haberse retirado por cuestiones de ideología política. Esto nos lleva a la conclusión inmediata de que ¿por qué se retiró? Pues por sectarismo y por fanatismo de la izquierda, de PSOE y de Compromís en este momento.
Pero ¿y ahora, Antonio, qué?
Ahora nosotros no tenemos más remedio que esperar a... Bueno, por un lado, esperar a la sentencia de apelación del procedimiento sobre específico sobre la Cruz del Ribalta, pero ya tenemos el criterio del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, va a ser favorable a nosotros, se va a declarar, como ya lo veníamos anunciando, se va a declarar que estaba desprovisto de cualquier significado. ¿Esto qué quiere decir? Pues con el Partido Popular nosotros pactamos, antes de entrar en el gobierno, uno de los pactos era que habría que poner un monumento en memoria de todas las víctimas de cualquier tipo de violencia. Claro, lo que nosotros venimos, no fijamos, no establecimos qué tipo de monumento. Pero a la vista de que ya hay dos sentencias, primero que no hacía falta esperar a una sentencia para que se pudiera colocar de nuevo una cruz en el Parque Ribalta, pero es que ahora ya tenemos dos, faltará la tercera encima, que nos dará la razón evidentemente, porque el criterio ya está fijado. Entonces, lo que nosotros desde Vox nos postulamos es que ese acuerdo que convinimos con el Partido Popular, lo lógico es que fuera una cruz en el Parque Ribalta, y eso lo vamos a pelear y lo vamos a luchar.
Por tanto, antes de 2027, de que se celebren las próximas elecciones municipales, ¿el Parque Ribalta tendrá cruz porque Vox así lo va a exigir?
No lo sé, eso lo tendrá que también... tendrá que dar el visto bueno al Partido Popular. Desde luego, Vox lo va a defender así, y porque creemos que es de justicia. Es decir, jamás se tuvo que retirar la cruz del Parque Ribalta. Por tanto, lo justo es reponer una cruz allí porque se retiró por motivos anticristianos, vamos, a mí no me cabe ni la menor duda. De hecho, ahí estaban, bueno, pues grupúsculos anticatólicos, claramente, y anticristianos. Entonces, al final el acuerdo es verdad que no dice exactamente poner una cruz, pero lo lógico es que sea una cruz. Nosotros vamos a insistir al Partido Popular para que así sea, y así podamos nosotros, por lo menos Vox, cumplir la palabra dada a todos los, a nuestros votantes, que les dijimos que esa cruz se restituiría.
Sí que parece difícil que sea la misma, ¿no? Porque podría haber riesgo, según se indica, de que
sí,
pudiera romperse.
Sí, además, contrariamente a lo que ha dicho alguna otra asociación, en concreto Abogados Cristianos, mi opinión personal, esta ya la doy como abogado, es que es muy complicado volver a llevar esa cruz, y además sería más costoso. ¿Por qué? Pues porque fue donada por el ayuntamiento al obispado, con lo cual ya no es propiedad del ayuntamiento. Eso por un lado. Y en segundo lugar, sería muy costoso, aunque se pudiera hacer, sería muy costoso volver a trasladar esa misma cruz. Por tanto, lo más lógico, lo ideal, sería colocar un monumento que sea una cruz allí mismo, donde debió estar siempre, y que no hace falta que sea esa, y por supuesto que cueste cero a los castellanenses, es decir, que sea por una suscripción popular, una donación, como se quiera. Y estoy seguro que va a haber mucha gente dispuesta a colaborar para que eso sea así. O sea que el coste para el ayuntamiento, para los castellanenses, que se sepa, sería cero, y volvería a haber una cruz donde jamás debió quitarse. Esta es la postura de Vox, y eso lo vamos a tener.
Eso en cuanto a la cruz. Pero, ¿y ahora qué pasa con aquellos responsables políticos, con la alcaldesa de entonces, Amparo Marco, con la concejala de Memoria Histórica, Verónica Ruiz, que siguen en cargos públicos y que, en cambio, parece que no cumplieron la legalidad?
Bueno, no cumplieron la legalidad, pero como cualquier otro acto administrativo. En el sentido de que si se dicta un acto administrativo, una resolución que es nula, pues es nula, se anula, pero no conlleva no conlleva otro tipo de cuestiones, no hay una responsabilidad civil como cuando te condenan por vía penal. Ahora bien, que sería justo, perdón, que sería justo que pues que el coste que tuvo para el ayuntamiento se repusiera, pues sí, sería lo justo realmente, y además porque se les advirtió en su momento de que era una cosa injusta y a sabiendas hicieron algo que sabían que era nulo. Por lo tanto, la justicia lo que diría es que esos 80.000 euros que costó el traslado lo repusieran. Pero bueno, esto también es un brindis al sol, porque en un caso, en caso de reclamárselo, pues no tendría recorrido jurídico.
Esto en cuanto a la cruz del Parque Ribalta, y aprovechando que Antonio Ortola, además de portavoz de Vox, es concejal de Seguridad, estamos de celebración en la ciudad de Castellón, porque se cumple 100 años, por ejemplo, de la banda de música, pero se acaban de cumplir, la semana pasada, 130 años de la policía local.
Sí, así es, el 2 de enero se cumplen 130 años, aunque hay que especificar un poquito, porque se cumplen como policía local, pero realmente el cuerpo es más antiguo, porque viene de anteriores, pues desde los desde cuerpos anteriores de policía que no se denominaban así, o sea que sería incluso más antiguo. Pero bueno, sí que son 130 años de como policía local, específicamente, y desde luego, bueno, pues estar al frente de esta concejalía, pues me enorgullece, ¿no? No tengo otras palabras más que agradecimiento y reconocimiento para todos los policías locales que cuidan de nuestra seguridad. Así que, por lo menos lo que está de mi parte, pues será poner todo el esfuerzo para, como dijimos, que la ciudad sea más segura, que completar la plantilla, eso es fundamental, acelerar los procedimientos de incorporación de nuevos agentes, bueno, completar la cúpula de jefatura, que es algo que es perentorio, vamos.
Enhorabuena a todos los agentes de la Policía Local de Castellón, actuales y también que han prestado servicio en la ciudad. Antonio Ortola, muchísimas gracias por habernos contado y explicado toda esta visión que tenéis desde Vox.
Muchas gracias a vosotros, Quique.
Gracias, Quique. Gracias, Antonio. ¿Ya han podido escuchar? Para Vox hay que reponer o reconstruir o construir una nueva cruz y que sea de aportación popular. Es decir, que la ciudadanía vaya realizando aportaciones para poder restituirla, que no significa que vuelva la que estaba anteriormente. Es la 1:20 y en un instante, y mira, estamos hoy con hechos históricos, vamos a la crema de Villarreal.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Apunta esta fecha. Domingo 9 de febrero a las 11 de la mañana, desde el andén central del Parque Ribalta, te esperamos en la novena marcha contra el cáncer en Castellón. Únete, apoya la investigación y haz posible que todos los pacientes y sus familias sigan recibiendo nuestros servicios de manera gratuita. Hazte con tu pack solidario en la planta de deportes del Corte Inglés o en la sede provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias a las administraciones y entidades colaboradoras por su apoyo. Todos contra el cáncer.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
En la revista Poble inicien l'any amb la situació actual de l'ocupació i dels sectors productius. També se'n dicen els col·legis Bisbe Pont i Panderola. Recorden qui era Agustín Giner o la família Pesudo Besudo. No s'obliden de la Machà, dels equips de futbol base del Villarreal Club de Futbol i es solidaritzen amb els afectats de la Dana. I per descomptat, te regalen el pòster de Bailey. Poble, tots els mesos al teu quiosc i en www.revistapoble.net la informació diària dels municipis.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A banda de ser dimecres, per allò de que en tants festius no sabem en quin dia de la setmana estem, avui és 8. I en 4 dies, fa uns quants anys, quants segles, no molts, uns quants segles tan sols, es va produir un 12 de gener la crema de Villarreal. I ja fa uns anys, no molts, però sí diverses dècades, que l'Associació Cultural Socarrats commemora este fet. Un fet històric que no va estar exempt de polèmica justament l'any passat, però ells seguissin potenciant aquesta versió de que això va succeir, va passar, i ho fan amb realitats que puguen aportar gent investigadora, com serà el cas de la conferència que tindrà lloc aquesta mateixa vesprada. I també innovant, posant més coses per mostrar com era el Vila-real d'aquell moment i com es va produir tot, com va poder produir-se tot, i això sol succeir el dissabte que està més a prop del dia 12 de gener. En este cas, el 12 és diumenge, serà el proper dia 11. Des de l'Associació Cultural Socarrats, Fermín Font, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
És un fet luctuós, però és un fet històric i és un poc l'ànima de l'Associació Cultural Socarrats mantindre este esperit viu, o esta història viva, encara que és de mort, però en fi.
Sí, efectivament, ho commemorem, el fet, hem recordat tots els morts que hi van haver en aquell episodi tan luctuós, com has dit, d'un 12 de gener de 1706, perquè, evidentment, va ser un fet realment molt dur, molt dolorós, en què en una població que tindria Vila-real en aquell moment de no arribaria a 1.000 persones, 800 aproximadament, en va morir 253 persones. Allò va ocasionar també l'incendi de la ciutat i bueno, va ser un fet a partir del qual tot allò en el marc de la Guerra de Successió va comportar que els valencians perguérem els nostres drets, les nostres autonomies i el nostre dret foral. En fi, va tindre, a més de les conseqüències de pèrdues de vides humanes, moltes conseqüències i molt greus per al poble valencià.
Vostès seguissin apostant de que això va ser real i ho demostren any rere any amb fets. En este cas, la conferència que tindrà lloc aquesta mateixa vesprada.
Efectivament. Avui, l'exarxiver municipal i historiador, Vicent Gil Vicent, impartirà una conferència que portarà per títol La repressió de l'ostracisme 1706-1738. És, sense cap dubte, a Vila-real, però molt probablement la persona que més millor coneix aquest període històric, i ens mostrarà detalls de les darreres investigacions que ha dut a terme. No obstant això, és un fet inqüestionable el que va ocórrer, i això, com van dir l'historiador Vicent Baidal o la catedràtica en història experta en aquell període, Carmen Pérez, va ser un fet inqüestionable, perquè és un fet en el qual els propis assaltants van descriure la repressió i van escriure les conseqüències. Per tant, jo no vaig entrar en això perquè està massa dit i entenc que no és cap motiu això de polèmica.
S'ha dit mitjà de la vesprada d'avui al gran casino del carrer Major Sant Jaume, la repressió de l'austracisme. Vila-real 1706-1738. És un tema apassionant de Vicent Gil Vicent, que a banda de la conferència després es podrà consultar. És dir, serà, no sé si és la primera conferència consultiva que hi haurà, però així és.
La conferència, per la seva rellevància, per una banda estarà gravada i se podrà veure la conferència completa en el web de Socarrats, però a més en un QR que estarà disponible a tot el món que vulgui entrar. Estarà a la conferència i molt més, perquè és un document de 53 pàgines. Òbviament, un document molt extens del qual Vicent Gil, l'historiador, traurà les parts que considera més interessants. Més endavant s'editarà en un fullet, en paper també, que regalarem als socis de Socarrats, a tots els estudiosos i institucions que ho vulguin i gent interessada en la nostra història.
Què aporta aquesta conferència?
Aporta molta precisió. Molta precisió i aporta molta informació d'alguns documents que s'han tret recentment, en la qual mostra que allò no va ser un fet casual, de que passaren un exèrcit o un batalló i passaren per ací i n'hi hagueren els més i els menys i que allò que acabara en una tragèdia, sinó que va ser un acte planificat amb tota la intenció d'un bon escarment a Vila-real per ser favorable a Carles III, D'aquesta manera, pues, que els pobles que sobre els, per els que passara aquest batalló, pues, ja se rendiren i veren el que passa a Vila-real, i allò, pues, ahí s'acabarà tot. Mm.
Serà, com diem, 7:30 de la vesprada al Gran Casino, és acte obert a tothom que vulga apropar-se, que vulga conèixer, però a banda les noves tecnologies, el YouTube i després aquesta publicació de la conferència, que seran amb un to folis i que Vicenç Gil Vicent ha preparat amb tanta cura gràcies a l'Associació Cultural Socarrats.
Efectivament, serà molt interessant.
I després arribarà el dissabte, que seria la vespre d'aquell 12 de gener, el dia 11, en el que sempre fan una marxa cívica, que enguany té no una ni dos, sinó tres novetats, Fermín.
Sí, perquè, bueno, tindrem un altre grup que desfilarà. No, normalment és el batalló de la Mare de Desemparats, dels Miquelets del Regne de València, qui ens acompanya i que fa diverses salves en diversos llocs de Vila-real, el qual li dona molta vistositat. Aquest any tindrem un altre grup, a més, de recreació històrica, que és el grup Red Coats d'Alacant, que van vestits de conforme vestien els anglesos en aquella època. Els anglesos que, com sabem, estaven aliats en els austracistes, en Carles III. A més, tenim una novetat aquest any, pues, que a nosaltres es fa molt de goig, i és que en arribar la comitiva a la plaça Major, a les 8:45, allí sonarà el toc d'alarma. Toc d'alarma i el toc de foc seria el toc de campanes que avisaria a la població, en aquest cas, de l'assalt de les tropes borbòniques i totes les seues conseqüències. És un toc que començava en vores del perill i no parava fins que el foc s'extinguera o que s'acabara, diguem, la situació d'alarma. Per això pujaran tres campaners al campanar. Sabem que el toc de campanes és un bé immaterial de la humanitat, declarat recentment. Per tant, nosaltres es fa molt de goig col·laborar també en això. I faran aquest toc de caràcter civil, que tenia una peculiaritat a Vila-real, és que el toc d'alarma és un toc continuat, continu, i en acabar parava, i segons el número de tocs que fera després, indicava quina part de la població s'havia produït l'incendi o estava el perill. Mm. Si n'era un, era un barri, si eren, en fi, d'esta manera, jo no ho sé en precisió, però tot això ho explicarem i allí en el seu moment i també en les xarxes i en el nostre web s'explicarà tot això.
Tenim alguna altra novetat?
Bueno, jo crec que tenim tres per l'acte i pel conjunt de les activitats i bueno, pues, que estem, pues, com sempre, animats a retre homenatge als 253 persones que van morir i bueno, pues, a reivindicar, pues, els drets dels valencians com a poble i per tot allò que se va perdre en aquella funesta guerra.
Més avant vindrà el socarrat d'honor.
Efectivament, més avant vindrà el socarrat d'honor, que tenim, pues, aquest any és la companyia teatral L'Horta Teatre, la companyia del sud de València, també molt afectada per la Dana. Bueno, de tot això crec que n'hi ha prou substància per a parlar una altra ocasió, si vols. Mm. Dedicaríem un temps a això.
La commemoració del 12 de gener de 1706... Ho he encertat?
Efectivament.
Que té lloc a Vila-real des de fa diverses dècades, gràcies a l'Associació Cultural Socarrats, que tindrà avui sa conferència altament interessant de l'arxiver Vicenç Gil Vicent, historiador, que a més es reproduirà mitjançant online les xarxes de YouTube de Socarrats i després també es farà en blanc i negre, en paper, no sé si digital, sinó digital, de les dos formats, les seues maneres, i el proper dissabte, que és la marxa cívica, amb aquestes tres novetats que ens ha contat el president de Socarrats, Fermín Font. Gràcies per fer-lo i per compartir-lo amb els oients de COPE.
Gràcies a vosaltres per donar-me veu i agrair a la regidoria de normalització lingüística i a l'Església Ciprestal la col·laboració en aquest cas per a aquest acte.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
És la una de la vesprada, 32 minuts. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE. Soc Raül Pujol i sí, també m'agraden els 8 de gener, perquè és dimecres, i això significa que en un instant anem a conèixer com ha començat en quant a les inversions, l'economia l'any 2025 amb Renta 4 Banco, i també tindrem l'Agrocope Castellón amb Alberto Marco. Com està el ganao per ahí? Ara ens ho comentarà. I com tenim l'horta, com tenim les carxofes, i com tenim els horts i la taronja i tot això que ens conta Alberto Marco els dimecres, però també estarem a un gran esdeveniment que s'acaba de presentar a Xilxes, ni més ni menys que el 400 aniversari de la troballa del Santíssim Crist de la Junquera, que tindrà a Fran Rivera Ordóñez este dissabte com a pregoner. Increïble, però cert. Mentrestant, com està preparant-se l'informatiu Mediodia a COPE, que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts amb Quique Rodríguez, d'Alberto Marco?
Doncs repassarem les paraules de Jorge Monferrer, de la pesca, també de la figura de Cardenal Tarancón, també totes les valoracions per aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia a la Comunitat respecte a les creus, i destaquem també que ja tenim es guardonar de la 25a edició dels Premis Proble a Vilarreana, que és que és baixen a dos els guardonats. Està el que és el pare abad del monestir de Poblet, des de Vilareal, Rafael Barroé Broc, i el primer enginyer industrial de Vilareal en importants projectes al món de Disney, a Hong Kong, a Estats Units, i tot un important valorat en aquest treball, pel seu treball en transcendència internacional, com és Pasqual Sebastià Redón.
Mira tu, en Disney. Mm-hmm. Este no ens va acompanyar un dia en un...
En la colla gegantera, crec jo.
En la colla gegantera que el vam tindre en les festes de Vilareal, sí, home, clar. Sí. Estava amb el Vasco, i va vindre, i es va contar, mira, serà també Premi Poble. Ens alegra. Uh-huh. Tot això i molt més, a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts, a l'informativo Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con su director, Jesús Villegas, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
Aquí estamos después de tanta comida, de cena, reuniones familiares, y mira, tenemos que hablar de los mercados y ver qué podemos sacar de este 2025 que tenemos por delante y que hemos empezado ya con buen pie, espero.
Pues sí, eso es, Raúl, y tenemos, hay que reconocer que tenemos un año complicado y a la vez muy interesante por delante, incluso más que los anteriores, ya podría decir.
Hombre, los años anteriores han sido positivos para los inversores. Intuyo que tienes más dudas para este año nuevo.
Pues sí, intuyes bien. Y es que es verdad que seguimos con un viento de cola muy favorable, con una economía americana creciendo a buen ritmo, con la tecnología y, sobre todo, con la inteligencia artificial que está siendo el catalizador de estos mercados.
Pero eso es en Estados Unidos, no aquí en Europa. ¿Será el año europeo? ¿O lleva muchos años rezagada?
Pues estaría muy bien que así fuese, Raúl. Y hay muchos analistas, entre los que incluyo los propios de Renta 4, que hablan muy bien de empresas europeas, y es que hay muchas de ellas que han sufrido pues castigos muy, muy severos este 2024, y la verdad es que deberíamos mirarlas con mejores ojos. Por ejemplo, hay una empresa tecnológica holandesa, que es ASML, pues que lleva un castigo muy fuerte, una empresa de lujo francesa, LVMH, que es la que incluye a Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, o incluso, fíjate, Raúl, la empresa Inditex, que son solo algunos ejemplos de compañías excelentes que tienen una repercusión global muy, muy fuerte. Aunque también es muy cierto que la Unión Europea se está centrando en regularlo absolutamente todo y se está perdiendo competitividad con el resto del mundo. De ahí que se quede un poco más rezagada respecto a Estados Unidos y podría decir también que Asia.
Empezamos el año, Jesús, pero la situación, por ejemplo, en Ucrania, en Israel, la llegada de Trump al gobierno americano, nos anticipa un año complejo, complicado.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Hay mucho ruido y es complicado tomar decisiones con un entorno tan cambiante como el que estamos. De ahí a lo que decimos una y otra vez, es decir, tenemos que conocer nuestro perfil de inversión y ceñirnos a él. Si soy conservador, por mucho que suba los mercados, tengo que ser conservador e invertir en cosas tranquilas.
¿Cosas tranquilas como las letras, los fondos de renta fija y similares?
Exacto, Raúl, eso es. Inversiones donde no haya riesgo y que podamos alcanzar rentabilidades sin más pretensiones que superar la inflación. Nada más. Pues obtener ahora mismo, hoy en día, un 3%, pues está muy bien.
Y para los tolerantes, esos inversores que quieren obtener rentabilidad de más altas, ¿hay algo para ellos?
Pues lo mismo que decía hace un segundo, también hay que ceñirse a su perfil de inversión, por supuesto, y tienen que ser mucho más selectivos de lo que eran antes, porque ahora mismo las valoraciones son muy exigentes y va a ser muy difícil conseguir rentabilidades como los años anteriores. Por eso tenemos que hablar de sectores como la salud, las pequeñas y medianas empresas, Estados Unidos, algo de países emergentes, pero sin prisas para entrar.
En cierta manera, Jesús, hay un poco de continuidad respecto al año anterior.
Pues sí, hay pocos cambios relevantes, Raúl. Lo único que debemos tener presente es eso, lo que comentaba, es ser más selectivos y exigentes, si cabe, a la hora de encontrar esas inversiones que encajen en nuestro perfil, tengamos el que tengamos.
Vamos a hablar de este año en el que entramos, Jesús. Hay gente que está empezando a invertir, pero que no sabe qué hacer, cómo invertir, cuánto dinero necesitan. ¿Cómo podéis ayudar a estos nuevos inversores?
Pues claro, Raúl, el punto de partida es que para empezar a invertir no se exigen millones y millones de euros, ni mucho menos. De hecho, en Renta 4 hemos desarrollado un sistema de gestión basado en la inteligencia artificial y que permite desde unos, fíjate Raúl, simbólicos 100 euros y atendiendo el perfil de cada inversor, pues invertir de forma profesional, transparente y muy eficiente en los mejores fondos de inversión.
¿Y cómo se hace esa gestión? Porque parece muy interesante, 100 euros al mes.
Sí, lo es. Y es que en función de la situación de los mercados, por ejemplo, si suben o bajan los tipos de interés, si más o menos inflación, si los mercados suben más o suben menos, el propio algoritmo, por decirlo de alguna forma, va a seleccionar los fondos más adecuados en cada momento y va a reequilibrar esa cartera cuando sea necesario.
Pero vamos a ver, Jesús, de verdad, solo desde 100 euros...
Solo desde 100 euros. Fíjate que es una herramienta fantástica y que va a permitir dar ese paso de ahorrador a inversor con una cantidad simbólica. Es decir, la gente va a poder acercarse a los mercados con la seguridad de que lo hace de la mano de Renta 4 y eso es algo muy positivo.
Pero podrá invertir más dinero, no solo 100 euros.
Claro. Fíjate, Raúl, esos aguinaldos que se le hacen a los hijos o a los nietos y que en vez de tenerlos en la cuenta del banco, sin más, pues se pueden invertir y siempre se va a obtener una muy buena rentabilidad. Y como bien dices, se puede ir poniendo dinero todos los meses de manera periódica para que con el paso del tiempo se alcance un patrimonio importante y un rendimiento más que fantástico.
Poco más se puede decir para empezar el año. Y mejor propósito que ahorrar de esta manera no lo vamos a encontrar, así que lo dejamos aquí si te parece. Jesús Villegas, director de Renta 4 Bancos. Recordemos que los podemos encontrar en la calle Gasset número 9, esquina con la Plaza de la Paz y la calle Mayor, y que podemos contactar con ellos a través del 964-723-550 o en la web www.r4.com, R en minúscula, 4 en número, r4.com. Allí hay un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión que nos ayudan en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Hasta la semana que viene, Jesús.
Muchas gracias, Raúl, como siempre. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
El gordo de Navidad acabó en cero. Por eso, si compraste Lotería Solidaria de Cadena 100 Castellón y Clínica Dental Mondent, tienes derecho a devolución de 4 euros por papeleta. Ya puedes cobrar tu reintegro en oficinas Cadena 100, en Avenida Francisco Tárrega 69 de Villarreal, en horario de mañana los lunes de 9 a 13 horas, y en horario de tarde, lunes y miércoles de 16 a 18 horas. Y si renuncias a la devolución, el importe íntegro será para Afanías.
Apunta esta fecha. Domingo 9 de febrero a las 11 de la mañana, desde el andén central del Parque Ribalta, te esperamos en la novena marcha contra el cáncer en Castellón. Únete, apoya la investigación y haz posible que todos los pacientes y sus familias sigan recibiendo nuestros servicios de manera gratuita. Hazte con tu pack solidario en la planta de deportes del Corte Inglés o en la sede provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias a las administraciones y entidades colaboradoras por su apoyo. Todos contra el cáncer.
Los lunes son de gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo. Los lunes a partir de la 1 de la tarde en COPE Más Castellón con Carlos Pérez. Gastroexperiencias Ford Vedat Mediterráneo.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
el doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Los hispanos en Castellón. Torneo Internacional de España. El mejor balonmano del mundo se juega en el Ciudad de Castelló con las selecciones nacionales de Egipto, Noruega, Argentina, Rumanía, Eslovaquia y España. Nuestros hispanos. Hasta este sábado en el Ciudad de Castelló, Torneo Internacional de España de balonmano. Y en el partido final, el concurso El Penalti de tu Vida y homenaje póstumo al histórico presidente del balonmano Castellón, Rafael Martí Radiu. Entradas y abonos disponibles en marcaentradas.com.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás.
Hoy es un día importante, que s'han presentat les activitats i els actes, solemnes actes, litúrgics, també d'oci, per un esdeveniment que ens sorprèn. És el quart centenari del Crist de la Jonquera de Xilxes, però també es commemora el 25è aniversari del que és la seva ermita. Un comboi, com diem així, molt, però que molt gran. I està el seu rector, Toni Sanfèlix. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, Raül. Gràcies a vosaltres.
Que aquest mateix matí acaba de presentar tots els actes, que són moltíssims. Novenari, evidentment, actes litúrgics solemnes, però ens ha sorprès que hi ha paellons, bous... s'ha juntat tot? Han volgut juntar-lo tot.
La veritat que l'aconteixement s'ho mereixia. Conforme al ditú, són 400 anys de la troballa de la imatge del Santíssim Crist de la Jonquera, que és el nostre patró, un acte que se complirà el dia 18 de gener, i per aquest motiu pues, hem estat ja pues, tot un any, no? Va ser des del 18 de gener de l'any passat, quan vam començar un any dedicat al Santíssim Crist, que va inaugurar el nostre bisbe, don Casimiro, i en el que hem anat preparant escorts, sobretot, però també pues, esta multiplicitat d'actes de tota classe, perquè Xilxes està de festa, celebra 400 anys del seu patró.
Mm-hmm. Demà mateix ja comença el novenari.
Sí, està l'estructura un poc de les celebracions va entorn a la novena, no? Que precedís a la gran festa de la troballa, del dia 18 de gener. Entonces, pues, cada dia de la novena s'ha dedicat a un col·lectiu o a un grup de lo que és la societat i la vida de Xilxes, per a que tot el món se senta representat en estos dies de les festes del centenari. També cada dia convidat a un rector o un bisbe perquè se facin presents i també cada dia de novena pues, hi haurà un cor, no?, de distints llocs de la nostra província que també solemnitzaran els actes litúrgics. Mm. I juntat aquestes celebracions de la novena, que com dic és el centre d'esta setmana, pues, estan tota una classe de celebracions pues, més lúdiques, un poc pues, per a la diversió i per a que tot el poble pues, puga fer festa estos dies.
Fins i tot una jornada taurina.
Sí, ja saps que els nostres pobles sense bou no fan festa. I des del principi pues, algunes penyes van vindre a parlar amb mi i volem fer bous pel centenari. Dic, sí, home, sí. I al final han hagut dos penyes que ens ha fet avant. L'Ajuntament ha organitzat, no?, tot el necessari per a que se puga dur endavant i serà este pròxim dissabte, dia 11, que tindrem una primera exhibició de bou a les 12 del migdia de la ganaderia del Pilar i una a les 4 d'un bou de la ganaderia de Samuel Flores. I després de vesprà, més tarda a les 7 i mitja, s'involaran estos bous.
Mm. I també hi haurà música, però música d'esta que s'eduarà.
Sí, hi haurà tota classe de música, però el diumenge especialment, este pròxim, que tenim el pregó de les festes, després tindrem un dinar de germanor. Uh-huh. Volem que tot el poble se unisca, no?, per aquestes celebracions i un tardeo a través o fet per l'orquestra Montesol, que actuarà uh-huh. també. Sí.
Doncs anem al pregón perquè és, no sé, és sorprenentment. Pot resultar sensacionalista, pot resultar també perquè sabem que és un home que viu molt bé, molt forta la devoció. Els seus cognoms ho diuen tot, Rivera Ordóñez, i de nom Francisco. Serà l'encarregat de realitzar este pregó de les festes centenàries.
Sí, quan va empezar en Fran Rivera, pues, uníem per un costat el que tu dius. És un home de profundes convicciones religiosas, uno merece, es lo que buscaban, ¿no? Una persona relevante, perdona la irrelevancia al centenario, pero que si fuera uno merece, y después unís también, pues lo que es un aficio tan gran que ni en Chilche y en nuestros pobles de Castelló, que son esbous. Entonces, pues la fe y esta también condición de ser torero, pues fea que a todo el mundo le agradara, ¿no? Como a pregonero de las nuestras festias. Van a hacer dos tres gestiones, van a invitar, nos van a ayudar, y gracias a Dios, pues va a aceptar, y si Dios vuelve el domingo estar así, sent el pregonero d'aquestes festes tan especials per a Xilxes.
Algo més que vulga destacar-nos, encara que tornarem a xerrar ja quan s'apropi més i li pareix i ser 400 aniversari de la troballa del Santíssim Crist de la Jonquera, sí, que es commemorarà el dissabte dia 18 de gener.
Resaltar la vinguda de la Mare de Déu des de Sant Parat, la imatge peregrina, va estar així en el 2018 i ja vam parlar entonces de que al centenari pues, mos agradaria que tornara a vindre a acompanyar al Santíssim Crist, i així n'ha sigut. Però unit a la Mare de Déu des de Sant Parats, que vindrà des de València, pues, també les celebracions tan extraordinàries hem convidat els patrons dels dos pobles que són germans i veïns, que són la Llosa i Moncofa. Així que el dia 18 el nostre patró se vorà acompanyar de la Mare de Déu des de Sant Parats, de Santa Maria Magdalena, patrona de Moncofa, i de Sant Felip Neri, patró de la Llosa. Serà un dia, de veritat, pues, molt especial.
Un programa molt treballat, molt solemne, que té absolutament de tot per a que tothom puga participar i que s'ha presentat avui mateix a Xilxes, el 400 aniversari del centenari de la troballa del Santíssim Crist de la Jonquera. Mossèn Antonio Sant Félix Forner, gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE i enhorabona, moltes felicitats per l'organització d'estos grans esdeveniments.
Gràcies a vosaltres, Raül, i convidar a tot el món a que estos dies se arrime a Xilxes a disfrutar d'aquestes festes.
Let's go, girls.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
No deixa de ser una forma d'apropar el que són aquestes celebracions, que són pomposes, evidentment, perquè la solemnitat que hi haurà en la commemoració del 400 aniversari així serà, i en la processó, que s'anomena processó magna del 400 aniversari, pues, també hi ha que apropar a la gent jove, els DJs, els bous, els grans ferros, i, home, i Fran Rivera Ordóñez fent de pregoner de les festes. Seguim en un instant contant més cosetes. Estem a les 13 hores 50 minuts, Alberto Marco i Raúl Puchol, posant-nos en situació del que és l'any 2025, perquè molt s'ha parlat del que serà l'assumpte econòmic, com anirem pujant, com anirem baixant, quines són les previsions, però nosaltres som molt del terme. Ens encanta el terme. I este 2025, com serà per al nostre terme, Alberto Marco?
Doncs serà any d'impàs per al sector agrari. En principi, la sequera no va generar més problemes, encara que la gestió hídrica tornarà a ser vital, tenint en compte, per exemple, les altes temperatures que estem tenint ara i que van a obligar a intensificar el rec. Un dels ens encarregats d'això ha celebrat fa poquet eleccions i l'aposta ha sigut per la continuïtat. I te presentem a la persona que seguirà al front en aquest espai, que, com sempre, totes les setmanes en dimecres és Agrocope Castelló. La comunitat de regants de Vila-real va celebrar justet abans de Nadal les eleccions per a renovar la seva junta directiva. Unes eleccions que van apostar per la continuïtat, pel que equip encapçalat per Pasqual Broc es mantindrà per tercera legislatura al front d'aquest ent que controla l'aigua i tota la gestió en la localitat, així com els seus caps de terme, els tres. Hem parlat amb Broc, que ens ha valorat en primer lloc el que suposa la seva reelecció. Uns pròxims anys que serviran per a completar els projectes marcats i impulsats en les dues anteriors legislatures.
La veritat és que ha sigut una continuïtat del treball de les dues legislatures anteriors, perquè vam agarrar
va del 2000 d'ençà, l'actual junta directiva, la comunitat de regants, i és més o menys la cristal·lització del treball fet. Ho dic que si en la primera legislatura, el 2000 d'ençà, principalment vam treballar en l'autofinanciació, depeníem de préstecs, depeníem de moltes coses, ara avui, gràcies a Déu, vam treballar en els nostres diners, diríem, sense demanar-li a ningú, i apleguem on apleguem i tenim el que tenim. La segona legislatura, que és la que donem números als socis i explicant des del 2021 a 2024, sí que s'ha treballat pues, el tema de fotovoltaiques, el rendiment energètic, els convenis de pluvials dels ajuntaments de Villarreal i Alqueries, que estaven pendent molts anys, però té que s'ha fet treballar sobretot en la modernització.
No va ser l'única votació que se va tindre que realitzar. També se van elegir els nous representants del nostre Tribunal de les Aigües, un jurat de recs que se va recuperar en 2021 i que a poc a poc està guanyant importància, encara que lamentablement no és per l'impuls agrícola, sinó pel canvi d'ús d'aquestes parcel·les a altres més residencials.
Cada vegada té més importància. Tu pensa que està ara Villarreal, Industrial i Llauraora, com diu l'himne del Villarreal, en la zona Llauraora cada vegada n'hi ha més xaletets, n'hi ha més obres, n'hi ha més d'interferència, diríem, en el que són infraestructures i en el que són urbanització. Moltes vegades n'hi ha dubtes, si et plante 3 metres d'un arbre, si puc obrar damunt d'una fila. Entonces n'hi ha una figura que sense recurrir a la policia o sense recurrir a un pleito o a un jurat que determina una miquica i ses bones pràctiques agràries en la part urbana. Per tant, i ser tribunal de les aules, i ser tribunal de les aules, sí, podia ser de les aules, o i ser tribunal se podia oferir com a mediaos, una paraula que se gasta molt ara, mediació entre qualsevol persona que vulgui fer una obra, un ajuntament o qualsevol altre tipus que necessite un aclariment de la situació d'eixa infraestructura o d'eixa obra o d'eixa utilització.
Però toca veure com es presenta aquesta nova legislatura per a la comunitat de regants, i el primer projecte ja està clar. Ja falta de la seva instal·lació, sí que va tindre important repercussió econòmica. Els caps de terme es modernitzen i s'aposta per energies renovables i sostenibles, amb la instal·lació de plaques solars que eliminarà costos per subministrament de llum. Això sí, pendents estan de saber quan es poden realitzar.
Cada vegada té més importància. Tu pensa que està ara Villarreal, Industrial i Llauraora, com diu l'himne del Villarreal, en la zona Llauraora cada vegada n'hi ha més xaletets, n'hi ha més obres, n'hi ha més d'interferència, diríem, en el que són infraestructures i en el que són urbanització. Moltes vegades n'hi ha dubtes, si et plante 3 metres d'un arbre, si puc... Tenim aprovat ja el permís de conselleria i sol falta la implantació. Com l'empresa que ho té que fer és Traxa, que és la que està ara en tots els arreglos de la Dana. Content que s'ha retrasat, però ahir n'hi ha una ajuda per 2 milions d'euros en plaques solars a les tres capçals que tenim, que ens donaria una autonomia energètica molt important ja per dalt dels preus de la llum, si pujo, si baixa i això.
I l'altra aposta arribarà amb la investigació. En aquest cas, relacionat amb el projecte d'Ifera, del que vam parlar fa unes setmanes, la comunitat de regants vol ampliar la seva superfície per a impulsar aquest camp investigador a la localitat. I com ens explica Brock, l'opció de comprar i acondicionar parcel·les es postula com un dels objectius.
Principalment des de l'any passat, els problemes que vam tenir en l'abonat, en la gent que vam parlar, és la creació primer i principal és d'una finca experimental. Moltes vegades ens queixem de que pues, és que no més tenim tarongers i no tenim res més. És que no podem ficar cultius hortícoles. És que... Entonces, la idea és adquirir enfront del cabassal de Solaes parell d'hectàrees, 2 hectàrees, és a dir, unes 25 fanecars, per tal de crear una finca experimental per treballar en la UGI, enjuntar-se projectes com el d'Ifera o altres, estar també en conveni en Cajamar. Cajamar sabeu que té un centre experimental en Paimporta i un altre en Almeria, en les Palmerilles, molt important, que es podien oferir pues, un cultiu nou, es podien oferir noves tècniques de cultiu, es podien oferir moltes coses. Tindre també convenis en la finca experimental d'Ava, en Polinyà del Xúquer.
I aquesta compra conlleva una altra actuació, perquè junt a aquestes parcel·les elegides es troba una edificació en més de 200 anys d'història que també rehabilitarà per a donar-li un ús lúdic i educatiu. Parlem de l'Alqueria del Peiró.
I en aquest desenvolupament d'aquesta finca experimental tenim enfront l'Alqueria de Peiró. L'Alqueria de Peiró, per mig de l'Arts de Difera i pels projectes que estem fent en la UGI, se va proposar com poder restaurar-la i donar-la com un centre interpretatiu de l'Horta del Millars, vale? De l'Horta, o una biblioteca agrícola o hidràulica o d'Àuia, i donar-li una funció de cara a aquest centre experimental, a aquesta experimentació, i després una altra cosa, igual que han fet en el Salou en la Sud, un edifici rehabilitat i modernitzat i utilització a la plena disposició de tot el poble de Villarreal i de la comarca.
Això serà durant els propers anys, de moment 2025, molt pendents encara de la gestió hídrica.
Hem tingut ara un canvi. Si els dos últims anys, recordeu que els inverns no va caure ni una gota i vam seguir regant, enguany, evidentment, hi ha un canvi de cicle. Un canvi de cicle suposa que el mes d'agost, finals des d'agost, vas començar a ploure, hem reduït el ritme de reg i pràcticament hem començat a regar aquestes setmanes. Per tant, és el que comentem sempre, ha entrat àvia i ha entrat prou àvia i no n'ha eixit. Vull dir que els nostres pantans han pegat una puja, pràcticament es tenim al 70%. Estem en la mateixa situació que fa dos anys, antes de començar estos dos anys raros climatològicament, calorosos i amb poca pluja, per tant diríem que hem tornat, entre cometes, a la normalitat. La normalitat no vol dir l'alegria, seguirem treballant i utilitzant l'aigua mínima indispensable, però que per almenys la situació no és tan desesperada com la que teníem o la que anàvem abocats a regular estos dos últims anys, que la sequera i sobretot la falta de pluja es abocava a tindre restriccions com les que teníem en tot el riu Millars.
Altament interessant, com sempre, el nostre Agrocope Castelló, que ens acompanya els dimecres.
Mediodía.
Cope Castellón y Cope Vinaròs.
Estar informado.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Valle y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valle, madera de líder.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Albany, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albany, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albany.es.
Los hispanos en Castellón. Torneo Internacional de España. El mejor balonmano del mundo se juega en el Ciudad de Castelló con las selecciones nacionales de Egipto, Noruega, Argentina, Rumanía, Eslovaquia y España. Nuestros hispanos. Hasta este sábado en el Ciudad de Castelló, Torneo Internacional de España de balonmano. Y en el partido final, el concurso El Penalti de tu Vida y homenaje póstumo al histórico presidente del balonmano Castellón, Rafael Martí Radiu. Entradas y abonos disponibles en marcaentradas.com.